Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Nou i 57 minuts. Titular ràpid i fàcil. Si tot va bé, no pagaran un IBI massa diferent del que van pagar l'any passat. Més o menys anirà igual. I si volen un consol, a Sant Pere de Ribes l'IBI puja un 3% i un 5% la taxa de residus. S'ha acabat el consol. Però us ho diem, però jo dic, mira, no és tanta pena. Una altra cosa és si la situació està també per pagar l'IBI que es paga. Però en qualsevol cas, ahir la regidora d'Hisenda, Carme Almirall, acompanyat per l'adjunt a la regidoria, Xavier Roig, varen presentar la proposta d'ordenances fiscals per al 2021, que serà debatuda en el ple municipal del proper dimecres. Proper dimecres, ple municipal, final del mes d'octubre, amb tot aquest caliu, perquè de les ordenances fiscals també se'n feia referència en aquest comunicat de les diferents formacions polítiques que parlen de la marxa del pacte per la recuperació. Joan, bon dia de nou.
De nou, bon dia, Vicenç. Ahir es van presentar aquestes ordenances en les que el govern va anunciar el que va definir com una congelació d'impostos. No augmentarem, va dir Carme Almirall, la pressió fiscal, ni d'impostos ni de taxes. La idea és donar suport, va dir, a la ciutadania més vulnerable i també al teixit econòmic. D'aquesta manera, hi ha una rebaixa del tipus de l'IBI, del tipus, el que compensa la pujada habitual de
la base, no?
De la base estatal d'aquest impost, i queda compensada, mm-hmm. Queda majoritàriament compensada tant en el tipus general, que és el que paga doncs la ciutadania, els propietaris, com també en el tipus d'oci d'hostaleria.
Els ho recordem per refrescar-los la memòria. L'IBI parteix d'una fórmula molt complexa, molt, però que bàsicament té una base imposable que marca l'Estat i un coeficient multiplicador que aplica l'Ajuntament, i que és l'Ajuntament qui pot, dins d'unes certes limitacions, però qui pot variar, perquè, òbviament, la base imposable aquesta de l'Estat no es toca. Bé, per defecte, i l'Ajuntament amb això no hi pot fer res. Què està fent l'Ajuntament de Sitges en els darrers anys?
El coeficient multiplicador cada any puja.
Exacte.
Per això, si tu mantens la base, puja l'IBI. Aleshores, l'única manera de compensar la pujada del
coeficient multiplicador...
És
baixar el coeficient multiplicador.
Exacte.
Baixem el coeficient multiplicador, l'Estat puja la base a partir de la qual es multiplica, i per tant, si ets l'Ajuntament i baixes el coeficient multiplicador, doncs et quedes, més o menys, fas un cap per mans.
Pots compensar.
I això és el que ha fet l'Ajuntament de Sitges en els darrers anys, perquè l'Estat, ja ho saben, cada any puja més o menys un 10%.
Bueno, bé tassat.
Bé tassat,
és un 10%.
És un 10% d'aquesta base, i per tant, el que fa l'Ajuntament és anar reduint el coeficient multiplicador, perquè al final el resultat surti més o menys igual que l'any anterior. I això és el que, una vegada més, es portarà a aprovació en el ple municipal de les ordenances fiscals el dimecres de la setmana que ve.
A més, la regidora Almirall va afegir que el govern té un compromís amb la progressivitat fiscal i que, per tant, s'havien introduït algunes mesures, tendents cap a aquesta progressivitat, tot i que va dir també que voldríem fer més rebaixes de les que la llei ens permet. Hi ha una proposta de rebaixar fins i tot l'IBI a immobles que es considerin d'interès municipal, que d'entrada entitats que desenvolupin activitats que es trobin d'interès cultural, i va esmentar específicament a Prado i a Retiro, perquè se'ls pugui aplicar una bonificació del 95% de l'IBI, que és el màxim que permet la llei, i va acabar dient la regidora que no deixarem ningú enrere.
Aquesta és una frase molt habitual aquests dies, eh?
Sí, sí. Per tant, si us sembla, escoltem aquesta argumentació inicial de la regidora d'Hisenda, Carme Almirall.
Abans de començar, m'agradaria explicar-vos que tots som conscients de que aquest any ens trobem en una situació molt complicada, que està marcada per una pandèmia que, a més d'afectar, afectar-nos com a crisi sanitària, també ens afecta, i social, evidentment, però que també hi haurà una afectació, i tots en som conscients, d'una crisi econòmica de grans magnituds a la qual caldrà que fem front. Les ordenances fiscals representen, i el seu contingut a nivell d'impostos i de taxes sobretot, representen el 60% dels ingressos d'un ajuntament o del nostre ajuntament. Per tant, són l'eina necessària per equilibrar el pressupost municipal d'ingressos i de despeses. El que avui us presentem, la proposta que avui presentem, és una modificació de les ordenances que té com a objectiu treballar per la ciutadania i pel teixit empresarial i comercial del municipi. El que fem és una congelació d'impostos. No augmentarem la pressió fiscal, en el sentit de que les famílies no veuran en els seus rebuts incrementat el cost dels impostos municipals. No incrementem tampoc les taxes com pot ser la recollida de residus, tant comercials com els domèstics de cada dia, o l'aigua o la quota de manteniment de cementiris. L'objectiu és no apujar cap tipus d'impost o de taxa de les taxes anuals d'aquest ajuntament. Perquè hem de garantir un equilibri pressupostari que ens permeti mantenir un volum d'ingressos, sobretot per poder prestar els serveis que presta aquest ajuntament a tota la nostra ciutadania i també, i amb especial èmfasi, en el suport econòmic que vindrà i que haurem de tenir present a la ciutadania més vulnerable i als teixits empresarial i comercial del nostre municipi. En termes més concrets que us desenvoluparà el Xavi Roig, l'adjunt de la regidoria d'Hisenda, farem una rebaixa del tipus d'IBI del tipus general d'IBI perquè no es vegi incrementat el rebut, també en el tipus diferenciat d'oci i hostaleria també hi haurà una rebaixa pel mateix perquè no es vegi incrementat el rebut, i també en aquest cas en el tipus diferenciat esportiu, que estava en un tipus impositiu diferenciat molt elevat i l'hem equiparat a oci i hostaleria. Mantenim en aquestes ordenances el compromís de progressivitat fiscal, sent conscients de que queda molt de camí per recórrer, però aquesta és la voluntat del govern i treballem en aquest sentit. I després també, com a novetats, dintre de l'IBI hi ha una proposta de reducció de l'IBI a aquells béns immobles que formin part que puguem declarar-los d'interès municipal en base a causes culturals, artístiques o socials o de promoció de l'ocupació, que podríem reduir la quota de l'IBI fins a un 95%. S'incorpora també el regidor de govern, el Xavier Salmerón. I d'altra banda també us farem una explicació més concreta de que la bonificació de l'IBI que es contempla per les famílies nombroses fins ara estava vinculada al valor catastral, introduïm un concepte nou que és la renda familiar. Les limitacions que tenim en els impostos per part de la llei d'hisendes locals fa que moltes vegades nosaltres seríem partidaris de fer moltíssimes bonificacions o moltíssims suports, però la llei d'hisendes no ho permet en conceptes com són els impostos. Per tant, l'equip de govern que estàs treballant amb ajudes econòmiques o ajudes directes a favor dels establiments que s'han vist afectats pel Covid i les conseqüències que ha tingut pel seu dia a dia, i per compensar una mica aquestes despeses fixes que les tenen però que no tenen ingressos per poder-les assumir. Parlaríem tant de lloguers com també podríem parlar, per exemple, de la recollida d'escombraries, entre d'altres suports que podríem donar. Una mica la voluntat d'aquest govern és que en la previsió de futur dels nostres pressupostos no deixarem ningú enrere, que hi volem ser. Que ja hem condonat taxes de terrasses quan no s'ha fet la prestació o s'ajorna el calendari fiscal d'aquest any, es va ajornar. També s'han condonat taxes dels mercats ambulants o s'han fet moratòries dels pagaments dels impostos i s'han posat facilitats pel fraccionament dels mateixos. Nosaltres seguim amb la línia inicial de l'any passat, amb les dues vessants que tenim com a fixació, que és la progressivitat fiscal a nivell de tenir un concepte social de les ordenances i també d'ordenances sostenibles. Per tant, mantenim totes aquelles aportacions que vam fer a les ordenances de l'any passat respecte als vehicles, a vehicles no contaminants, a la sostenibilitat dels edificis i que es tinguin en compte l'aplicació d'elements d'energies renovables, i des del punt de vista social seguim mantenint i treballarem en aquesta línia amb el tema en l'àmbit dels habitatges, tot allò que puguem fer pels habitatges.
10 i 8 minuts, Carme Mirall, la regidora d'Hisenda, explicant el sentit bàsic, l'objectiu final de la proposta d'ordenances fiscals. Si senten aquest ressò és perquè la sala d'actes del Miramar està buida absolutament i sembla que Carme Mirall estigui parlant des de l'altar de la parròquia, però no és el cas.
No, a continuació va ser Xavi Roig, que també estava a la mateixa parròquia, al Miramar.
La parròquia del Miramar.
Exacte. Que va desgranar alguns dels aspectes d'aquestes ordenances fiscals. Bàsicament, va aclarir aquesta qüestió, que la rebaixa del coeficient multiplicador fa que els rebuts de l'IBI no es modifiquin, ni els urbans ni els hotelers. Bàsicament no es modificaran. A més, hi haurà bonificacions per a les famílies nombroses per tendir més cap a la progressivitat fiscal, i a més també aquesta bonificació anunciada del 95% a entitats d'interès que d'aquesta manera es puguin acollir. També va desgranar algunes modificacions de taxes, modificacions molt puntuals, una taxa sobre els tràmits que fa la policia, bé, coses, coses molt puntuals que són les úniques que...
O, com deia Xavier Roig, una nova taxa que serà la que s'aplica a aquest nou camp a la zona de Pins Vells.
Clar, si tens
aquest nou equipament, doncs òbviament hi ha d'haver una taxa.
Una taxa nova, però... I això és important, a diferència del pressupost que s'aprova cada any, les ordenances no s'aproven cada any, les ordenances es modifiquen cada any i les que no es toquen continuen vigents. Per tant, doncs, en aquest cas, bàsicament, fora de l'IBI, que si no la modifiques, doncs pujaria, la resta doncs es queden igual i simplement es toquen algunes bonificacions. Escoltem, per tant, les paraules de Xavier Roig i acaba també Carme Almirall amb alguna aportació més.
En termes generals, ja ho ha avançat la regidora d'Hisenda, que congelem els tributs locals. Per això, com ho fem? A nivell d'IBI hi ha un paràmetre estatal que s'ha d'anar pujant cada any. Aleshores, l'Ajuntament rebaixa els punts perquè els rebuts no es modifiquin. Estem parlant dels rebuts d'IBI de naturalesa urbana, que es redueix del 0,52 al 0,49, i a l'impost vinculat als establiments hotelers de major valor catastral, que està al 0,77 i passem al 0,72. Vale, en aquest mateix sentit, també, el que comentava la regidora, de la rebaixa de l'IBI dels establiments d'àmbit esportiu, de gimnasos o ports, hi havia uns pactes previs d'una, diguem-li, d'una bonificació escalada durant diversos anys, que ha arribat el moment i ara no tenien cap bonificació. Doncs tornem a equilibrar-los al, diguéssim, al règim especial d'oci i hostaleria. Com ha comentat també, incorporem un nou factor a la bonificació de l'IBI per a les famílies nombroses. No només tenim en compte la renda familiar i no només tenim en compte el valor catastral, sinó també la renda familiar. Amb això, què volem aconseguir? Volem fer un altre pas endavant cap a la progressivitat fiscal. Perdó. Perquè això afavoreix bàsicament a les famílies nombroses amb rendes més baixes. Doncs és un pas més i és una de les eines que tenim per actuar. Després també, com ja amb tema, diguem-li, de l'IBI, hi ha la proposta d'augmentar la bonificació, com ha dit, del 50% al 95% de les entitats d'especial interès que declari l'Ajuntament. Aquí, bàsicament, podem parlar ara de Prado i Retiro, però qualsevol entitat doncs que pagui IBI i que treballi, com hem dit, pel foment de l'ocupació, per temes socials, culturals, històric-artístics, que l'Ajuntament pugui declarar d'especial interès i tingui un local propi, doncs es pot beneficiar d'aquesta mesura. Està clar que és molt també en els moments que vivim i és una ajuda amb aquestes entitats. Veiem com ho estan passant, com està la situació i és una manera d'ajudar amb aquestes entitats. Ja dic, està obert a qualsevol entitat que treballi en aquests àmbits i que tingui que tingui locals de propietat i que pagui l'IBI. Ja fora de l'IBI també es proposa en aquestes ordenances proposem la inclusió de les tarifes d'utilització del nou camp olivaner de Pinsbens. És una actualització per posar-ho i reglamentar-ho. I també hi ha diverses modificacions amb taxes de serveis que presta la policia, com pot ser una nova tarifa per l'expedició d'informes, uns informes més simples. La proposta es proposa oferir un descompte al 50%. Ai, perdó, amb lo de la policia em faltava alguna cosa, perdoneu. Després, seguint amb això, es proposa oferir un descompte al 50% a la quota d'empreses associades al Club Producte de Turisme de Sitges, o sigui, el que dèiem, el Sitges Convention Bureau. Aquesta quota es veurà reduïda un 50% a les empreses que certifiquin que s'han adherit al compromís Biosfer, que lliguem amb les polítiques verdes o ecològiques, sostenibles, com vulguem dir. No? I després també una de les propostes que es crea en aquesta nova en aquesta proposta d'ordenances és la tarifa de gestió de preus públics del Servei de Joventut. Bueno, és una ampliació que s'ha fet. I després, així per acabar, volia remarcar, i lligant-ho amb el que he parlat abans del tema sostenible, mantenim les modificacions que ja vam entrar a l'anterior, a l'any passat, que també era un pacte, nosaltres estàvem fora de govern en aquell moment, però també, i em sembla que en Comuns també hi ha alguna més, vam fer una sèrie de propostes sostenibles i diguem-li, d'idea d'anar cap a un model de bonificació de tothom que faci inversions en aquest sentit i ens vam trobar que vam topar amb el màxim que ens deixava la llei. Per exemple, l'IBI no es pot tocar més amb bonificacions, diguem-li, verdes, no? Parlem en aquest sentit. I aleshores doncs, estem buscant les fórmules, com ha dit bé la regidora, amb ajudes o bonificacions directes a treballar això. És un compromís de govern que ja venia des de l'any passat. Entenem que la gestió econòmica de l'Ajuntament ha anat molt encarada a treballar amb la Covid i amb la crisi sanitària i social que tenim a sobre i la que vindrà econòmica, però sí que hi ha el compromís de, a partir de l'aprovació dels pressupostos, a començar a treballar, a buscar aquestes bonificacions, aquestes maneres de subvencionar o inclús també modificant les taxes que puguem, diguem-li que no siguin anuals. L'IBI és anual, no es pot modificar durant l'any, qualsevol taxa municipal es podia modificar. Doncs una mica el compromís de seguir avançant en aquest camí. Fins aquí això, les novetats una mica d'aquestes ordenances. Passo la paraula un altre cop a la Carme.
Gràcies, Xavi. A veure, reiterar el que ha dit el Xavi, sobretot en que jo tinc una frase que no me la deixen dir gaire sovint perquè es veu que no és extremadament adequada, que és que ara us diré què em fan canviar, però jo sempre vaig dient on no arribin les ordenances arribarà el pressupost. No està ben dit perquè és on la llei no ens permeti treballar a les ordenances, treballarem perquè això es reflexi en un pressupost el 2021. Aquí és en el pressupost del 2021, a part de tot el que ha estat possible incloure per llei i per normativa a les ordenances, on treballarem el suport aquest que fem express a les famílies més vulnerables, a les famílies que canviaran la seva situació de cert benestar a una situació de vulnerabilitat, perquè la crisi econòmica, sanitària i social els portarà amb això, i el teixit empresarial, comercial, quan dic empresarial i comercial em refereixo a tots els àmbits, però a Sitges especialment el turístic, perquè és on la pandèmia ha tingut una afectació molt, molt greu. Fins aquí les grans línies que nosaltres proposem a les ordenances. El govern segueix treballant amb els grups municipals que es troben a l'oposició per millorar, per escoltar. Tenim en aquest moment alguna proposta d'algun grup municipal que explicitarem el dia del ple perquè encara s'està treballant a nivell tècnic la possibilitat o no d'introduir una esmena. D'altres grups han fet propostes i hem fet les valoracions pertinents polítiques de com treballar-ho. El proper dimecres 28, en el ple, això ho acabarem de concretar i elevarem aquesta proposta per tal de que sigui sotmesa al plenari municipal, als 21 regidors. És obvi que, a mi sóc optimista per naturalesa, però és obvi que no estem davant d'un escenari perfecte ni ideal, però malgrat aquesta situació, l'objectiu de mantenir un equilibri entre els ingressos que ens permetran prestar serveis a la ciutadania i prestar ajudes a tothom que es pugui trobar en una situació de vulnerabilitat, sigui social, sigui comercial, sigui empresarial, aquí és on hi serem, repeteixo, no deixarem a ningú enrere.
10 i 17 minuts. Xavier Roig i Carme Almirall, junt a la regidoria d'Hisenda i la regidora d'Hisenda. I abans de la conversa li preguntàvem a en Joan si d'alguna manera s'havia pogut intuir la intenció de la moratòria de condonar alguna d'aquestes taxes o de filar una mica més prima en aquests casos.
De fet, en les preguntes va sortir i el que va comentar, i ara ho sentiran la regidora, va ser que s'establiran mecanismes per compensar les taxes d'establiments que hagin de tancar doncs, per necessitats de la Covid. S'establiran mecanismes per compensar. Aquesta va ser la frase. De fet, en el torn de preguntes també vàrem preguntar a la regidora, en aquest cas, com havien anat les converses amb l'oposició, tenint en compte que, res, uns minuts abans s'havia conegut que com a mínim dos grups, després finalment van ser tres, havien
marxat
del pacte per la recuperació i que un dels aspectes per marxar va ser doncs, la manca de diàleg sobre la qüestió de les ordenances. Va dir Carme Almirall que s'ha estat parlant amb l'oposició i que fins i tot doncs, s'afegeixen esmenes proposades per algun grup de la oposició, però que cadascú doncs, en aquest sentit és lliure. I finalment també vam preguntar a la regidora si hi hauria això, un descens dels ingressos per part de l'Ajuntament i que si això s'hauria de notar en els pressupostos. Una pregunta no d'ordenances, sinó de pressupostos, però que evidentment les ordenances són un volum important dels ingressos de l'Ajuntament i, per tant, doncs, si es preveu un descens, si és d'alguna manera, doncs aquest descens ha de venir també compensat via pressupostos.
El que deia Carme Almirall al principi, que són a la vora d'un 60% dels ingressos totals.
El que va dir Carme Almirall va ser que s'intentava doncs, compensar en els pressupostos, intentar mantenir al màxim el nivell de serveis en els pressupostos i que si s'ha de sacrificar alguna cosa, se sacrificarien inversions. Escoltem, per tant, les respostes a les preguntes que vam fer en el torn final d'aquesta roda de premsa.
Bé, suposo que tot és interpretable, evidentment. Jo et puc explicar fets. El mes d'abril tots els grups de l'oposició van presentar unes propostes que es van resumir en un document Covid. Evidentment, a l'hora de fer les ordenances l'hem revisat i hem incorporat allò que se sol·licitava o que es proposava que la llei d'hisendes locals ens permetia incorporar. S'han fet diferents reunions de comissió d'ordenances al llarg de l'any. A la darrera reunió, les ordenances municipals estan penjades a la web. Per tant, qualsevol proposta es pot portar... Vull dir, a part de revisar les del mes d'abril, qualsevol proposta es pot fer al llarg de tot l'any. Vam convocar una reunió d'ordenances amb els grups municipals. Malauradament, n'hi va haver dos que no van poder assistir, però sí que se'ls hi ha... Amb uns ja ens hi hem tornat a reunir per parlar-hi i, a més, ens han fet arribar propostes... I uns altres doncs, ens hi reunirem el divendres per concretar. En el moment en què ens vam reunir, els hi vam fer arribar quina era la nostra proposta, els hi vam avançar, no han hagut d'esperar que hi hagués penjat a l'annex, no han hagut d'esperar que hi hagués, que la informació i el dictamen el tinguessin quan es convoca la informativa, sinó que se'ls va enviar un esborrany anterior. Hi ha hagut uns partits polítics que van fer una proposta in voce a la mateixa reunió, que no l'hem pogut tenir en consideració, i uns altres que sí que ens han fet arribar per escrit altres consideracions i algunes estem treballant per veure si les podem incorporar al dictamen i d'altres hi ha un compromís d'incorporar-les en un futur dictamen o en altres àmbits que sigui possible. Aquesta és la situació. que considerin que no s'ha fet en temps i forma és la consideració dels grups polítics. Nosaltres l'opció de parlar-ne sempre l'hem tinguda. No sé si el Xavi vol afegir.
No. Sí, una referència a la taxa de residus, que el sector de l'hostaleria alguns han queixat perquè es va girar fa uns dies, unes setmanes, la taxa de residus. I donant les circumstàncies actuals, teniu pensat fer alguna bonificació o compensació?
A veure, la taxa de residus es va liquidar en la seva totalitat per un tema procedimental de la Diputació, de l'organització i de la pròpia tresoreria municipal. I el mateix redactat de la nostra ordenança que no permetia fer una exempció dels 3, 4, 5 mesos d'aquesta taxa. A la reunió que es va fer en el gremi es va parlar de que aquestes despeses que han tingut, d'aquestes despeses que els hi venen sobrevingudes i que no s'ha prestat el servei, buscarem la manera d'aquestes despeses que han tingut els establiments poder articular una compensació econòmica. El que sí que és veritat és que no té una certa complexitat, per tant, no serà d'immediat. Però sí que amb el gremi d'hostaleria i amb els comerciants i amb tothom que ens hem pogut comunicar, sí que els hem dit que hi haurà una compensació econòmica per aquest tipus de despeses que potser nosaltres no hem pogut eximir el pagament.
I amb els que hagin de tancar per desgràcia, com ho fareu?
Perdona?
Els que hagin de tancar, locals que hagin de tancar per desgràcia, com es farà per compensar això? Vaja, amb els governs que continuïn oberts sí que és bastant fàcil, o no sé, fer una rebaixa, no sé com ho fareu, o els que hagin de tancar és més complicat, si teniu pensat d'alguna manera fer-ho.
Home, si han de tancar, evidentment no els hi podrem girar cap mena de rebut.
Per fer la compensació, oi?
Pel fet de que, per exemple, el 21 estiguin tancats, no, estem parlant de suports i compensacions o de cercar solucions per l'any 2020. El 21 és d'incerta pronòstic i l'abordarem amb el mateix suport que tindrem per la situació que s'ha produït el 2020.
Sí, jo crec que és bàsicament reforçar el compromís que ja s'ha posat sobre la taula i que s'ha posat sobre la taula amb tots els grups del plenari, que era l'exempció d'aquestes taxes. La taxa de terrasses s'ha pogut perquè depèn de nosaltres, la taxa d'escombraries doncs, té una gestió més complicada. El compromís de revertir aquesta situació i solucionar-la de cara, si serà de cara al 2021, però evidentment amb els mesos. I també d'establir les fórmules, perquè no sabem si ara tanquen 15 dies els establiments hotelers i de restauració, potser, o hi ha alguns, i després en tanquen uns altres, o ens tanquen a tots dintre de 3 mesos, esperem que no. Però bueno, establir uns mecanismes clars de com compensar aquesta taxa.
Em sembla recordar, si no m'equivoco, que l'any passat en aquesta roda de premsa es va parlar molt d'habitatge, d'ajuts d'habitatge, i tot es parlava de crear una llista de pisos buits, no? I va haver cert enrenou al voltant d'això. No sé si s'ha pogut aprofundir perquè no us he trobat cap cosa específica d'aquest tema.
Jo mateix, sí.
Tu mateix?
Sí. La llista s'està elaborant. Té unes complicacions de demostrar quins pisos estan tancats i hi ha uns procediments complicats. S'està treballant en això. Ara, justament, fa 15 dies, la Generalitat va enviar una proposta de coordinació per aquests temes, de veure com es fan les inspeccions per justificar que els pisos estan tancats, i s'està treballant en això, no és cosa fàcil, més que res arribar a bon port, perquè havíem agafat això sí que està fet per lo que coneixo, no és la meva àrea, però sí que s'ha agafat i s'ha fet un buidatge a través de rebuts d'aigua, s'ha fet una sèrie de passos endavant, però per arribar a certificar que un pis està tancat i poder actuar sobre aquest pis, el procediment legal és complicat. Per això dic, s'està treballant en això, però...
Sí, de fet fem l'aportació de que potser no li hem donat prevalença o preeminència perquè és que mantenim les mateixes taxes. O sigui, la del 95% dels habitatges que es destinin a lloguer social o del 50% dels habitatges que utilitzin equipaments tèrmics o la d'aquest increment de l'IBI del 50% pels habitatges buits. Vull dir, nosaltres aquestes es mantenen i són perquè pensem que són d'eficàcia. El problema, bàsicament, és el que ha explicat el Xavier en el sentit de com posar aquest increment del 50% de l'IBI en un pis buit té dificultats que estem treballant.
Sí, no, bueno, els pisos buits era potser el més cridaner, però hi havia una part que semblava que era més factible, que era això de la bonificació pels lloguers que s'ajustessin a un preu social. No sé si al llarg d'aquest any n'hi ha hagut molts, n'hi ha hagut pocs, s'ha de fer més, menys.
Malauradament no hi ha hagut els suficients i haurem de treballar potser a l'aspecte d'explicar-li amb els llogaters la necessitat que tenim de pisos amb lloguer social i les avantatges que puguin tenir o no. Vull dir, l'ordenança hi és. Ens caldrà fer la tasca de que s'hi acullin més persones. Aquesta serà potser la feina de futur.
En un moment en el qual el turisme baixa, no? potser és el moment d'entrar aquests argumentaris, no?
Sí, sí, ho tindrem present. És una bona reflexió.
No ho sé. Com a conseller d'habitatge al Consell Comarcal i parlant amb la regidora Vigo, és una de les coses que està sobre la taula i que s'està treballant, d'aprofitar el moment aquest per intentar captar pisos per a aquestes borses. Però bueno, és una feina que s'està fent i que no és d'un dia per l'altre i s'ha de veure com està el mercat i treballar-hi sobre i anar a buscar. La qüestió és com sortirem d'aquí, si sortirem dintre de 2 mesos o dintre de 2 anys. Si sortim dintre de 2 anys hi ha una oportunitat per tirar endavant aquestes coses. Si sortim dintre de 2 mesos, malauradament ningú s'arriscarà a posar-ho per molta bonificació que hi hagi. Bueno, són polítiques d'habitatge que han d'anar molt més enllà i treballar molt més coordinades. Però bueno,
està. Una que gairebé s'acostaria més a pressupostos que ordenances, és evident que amb la que està caient i aquestes ordenances representaran un decrement dels ingressos de l'Ajuntament, s'ha valorat el que pot suposar aquest decrement i fins a quin punt doncs, l'Ajuntament podrà continuar donant els serveis que dona a partir dels pressupostos?
Sí, l'Ajuntament en aquest moment està treballant ja amb el pressupost d'ingressos, la previsió del pressupost d'ingressos, la previsió del pressupost de despeses per poder-ho equilibrar. Serà un equilibri complicat perquè és evident que hi haurà, potser no baixaran d'una manera molt exponencial, però el que és cert és que no pujaran. Això ho tenim clar, no tindrem pas un pressupost més elevat i haurem de buscar les eines. Però sí que és veritat que les instruccions que tenien tots els centres gestors i el compromís de tots els regidors era que continuàvem mantenint els mateixos ítems de sostenibilitat mediambiental i energètica, de manteniment del municipi i de suport a les persones i a les seves situacions. I afegim una pota més, que és el suport al teixit empresarial i comercial. Els pressupostos aniran destinats. L'Ajuntament podrà garantir els serveis, però fent uns equilibris amb altres aspectes que no m'atreviria ara a especificar massa, però a mi em pot venir al cap les inversions, per exemple.
Bé, doncs aquest és el resum. Més o menys pagarem el mateix que hem pagat per l'IBI, si fa o no fa. Taxes congelades, si fa o no fa. Ajuts específics davant de situacions que vinguin provocades per aquesta pandèmia que no acaba i que està portant, a part d'una crisi sanitària, una crisi econòmica i social que vostès ja coneixen prou bé, i aquests són els trets fonamentals de la proposta d'ordenances fiscals que es portaran al ple municipal del proper 21 d'octubre i que hi van presentar la regidora Carme Mirall i el regidor Xavi Roig. Alguna cosa més, Joan?
Res més, bàsicament, això.
Com digui aquell, pot retirar-te.
Molt bé, gràcies.
Aleshores, d'aquí uns moments tornem amb les notícies de l'Utrillo.